Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. L'Assemblea Nacional Catalana ha protagonitzat aquesta tarda la primera acció de protesta pel trasllat dels presos independentistes a Madrid a causa del judici del procés. Malgrat que havia convocat una manifestació per a les 7 als Jardinets de Gràcia, al centre de Barcelona, voluntaris de l'ANC s'han plantat una hora abans a la seu de la Comissió Europea a Barcelona, al Passeig de Gràcia, cantonada amb el carrer Provença, i han desplegat una pancarta pel dret a l'autodeterminació. Un petit grup ha entrat a dins, ha lliurat una carta i ha penjat una pancarta amb la consigna «L'autodeterminació és un dret i no pas un crim». S'emmarca en la campanya «Make a Move» de l'ANC. D'altra banda, mentrestant, els 9 presos independentistes ja són a Madrid després d'un trasllat de 12 hores. Els reclusos s'havien reunit aquest matí a Brians 2 amb el president de la Generalitat, Quim Torra, i amb el govern. Torra, precisament, ha dit en una declaració institucional al migdia que el judici canviarà per sempre el nostre país i la seva relació amb el Regne d'Espanya i ha expressat el seu suport als presos. També hem sabut, amb la interlocutòria que ja concreta els termes definitius per al judici, que Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, Roger Torrent i Ada Colau són alguns dels testimonis que declararan en aquesta vista. El Suprem, en canvi, rebutja que testimonin el rei Felip VI, Carles Puigdemont i Alfredo Pérez Rubalcaba. I el sindicat independentista intersindical CSC ha decidit fer només una jornada de vaga general que serà dijous vinent, dia 7, tot i que havia fet un preavís per a 3 jornades. Aquesta és la data definitiva, segons ha confirmat la central sindical via Twitter. I amb la desconnexió definitiva d'Uber i Cabify de Barcelona, puja un esglaó l'enfrontament dialèctic entre les empreses de vehicles de turisme amb conductor, BTC, i la Generalitat. La patronal Unauto ha denunciat que el secretari general d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, els va oferir treballar de manera irregular a la capital catalana quan entrés en vigor el decret llei del govern que regula la seva activitat. El conseller Damià Calvet ha desmentit rotundament aquesta afirmació i ha dit que les declaracions només tenen la voluntat d'enganyar. I es disparen les queixes davant les Nacions Unides expressades per famílies que intenten aturar desnonaments. En la majoria dels casos, el Comitè de Drets Humans, Socials i Culturals reclama que s'aturin els desallotjaments, però són requeriments que no són vinculants, ja que l'únic que poden fer és instar el govern a canviar la llei. I l'Església celebra demà la Jornada Mundial de la Vida Consagrada amb celebracions eucarístiques a diferents catedrals i altres esglésies. A la Catedral de Barcelona serà a les 12, presidida pel cardenal Joan Josep Omella. Fins aquí l'actualitat, us deixem amb el programa La veu dels animals i la natura.
Ràdio Estel, desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Si tu passion és el Futbol Club Barcelona, el 10 del Barça és tu programa. Cada viernes a les 9:30 de la noche, el 10 del Barça en Radio Estel. Si nos quieres escuchar desde cualquier parte del mundo, a cualquier hora lo puedes hacer online en nuestra web, el10delbarça.com.
Radio Estel.
La veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvinguts a la veu dels animals i la natura. Tot seguit us fem un avanç del programa d'avui. Començarem amb un repàs de les notícies més destacades d'aquesta setmana. La Galeria dels Experts, les càpsules informatives de preguntes i respostes de diferents temàtiques de la mà d'especialistes. El Sabies Què? Us explicarem curiositats dels cocodrils. A l'entrevista avui hem convidat la Maria Garcia, portaveu de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire. Ens acompanyaran, com ja és habitual, la Carme Méndez i el Manel Casas. Els espais musicals del Manel Casas ens amenitzaran el programa. Els Parcs Urbans de Catalunya, un espai per conèixer la història, la biodiversitat i les curiositats dels parcs urbans de les nostres ciutats amb la Francina Ballester i la Neus Aragonès. I per acabar, un fragment de l'encíclica Laudat Si, del Papa Francesc. I amb les veus de qui us parlen, Arantxa Fernández, Blanca Aranyó i Jordi Gispert, i el control tècnic Jordi Carretero. Comencem amb el tractament de cavalls a esbrinar a Galícia. Els cavalls han estat novament víctimes d'un maltractament. Els fets van passar la setmana passada en un municipi de Pontevedra, on van ser trobades 4 eugues mortes amb evidents signes de violència i 5 cavalls greument ferits. Es dona la circumstància que tots aquests cavalls pertanyen a una espècie mil·lenària i autòctona del nord de la península Ibèrica, els anomenats garranos, actualment en perill d'extinció. Seprona té oberta una investigació per poder localitzar els autors. El defensor del poble va iniciar una actuació davant la Conselleria de Presidència de la Junta i ha demanat informació sobre les circumstàncies d'aquest succés. Paral·lelament, s'ha creat una plataforma d'entitats a la qual ONG ADA s'ha adherit perquè s'esclareixin els fets. Els rens del nord en perill d'extinció. El canvi climàtic està amenaçant els rens de l'Àrtic. Aquests emblemàtics animals, coneguts també amb el nom de caribús, han vist com en els darrers 20 anys la seva població s'ha reduït un 56%, especialment a Rússia. Els experts informen que els rens no s'adapten amb facilitat al canvi climàtic. La tendència actual d'un desglàs més primerenc els hi és beneficiós per aconseguir més disponibilitat de prats verds on alimentar-se, però uns estius més càlids, que comporten sequera, un augment de paràsits, de malalties i una reducció de la qualitat de la pastura o del farratge que mengen, els són perjudicials. Tot plegat els afecta amb una disminució en la seva reproducció i un augment en la mortalitat de les cries que neixen. La disminució de la seva població no tan sols es veu afectada pel canvi climàtic, la seva caça des de fa anys també contribueix que un animal tan emblemàtic dels hàbitats freds ja formi part de les espècies en perill d'extinció. I Doñana ofegada pel plàstic que l'envolta. La Comissió Europea ha fet pública la decisió de portar Espanya davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea pel deteriorament i degradació que pateix el coto de Doñana i per l'incompliment de les lleis europees de protecció de la natura i de directives d'hàbitats i d'aus. Aquesta decisió és un fort al·legat per la inacció espanyola referent a la protecció de les aigües subterrànies que alimenten aquestes maresmes i de les que depenen espècies en perill d'extinció. La Comissió Europea considera que no s'han pres les mesures adequades per combatre la sobreexplotació que pateixen aquestes aigües subterrànies, que són destinades al turisme i a una agricultura intensiva. Tots aquests fets poden suposar greus accions i sancions econòmiques per a Espanya, que si s'imposessin s'haurien d'adreçar als propietaris dels hivernacles coneguts com mar de plàstic. Les maresmes de Doñana són les més extenses d'Europa i acullen a una gran i variada biodiversitat d'ecosistemes on hi ha espècies en perill d'extinció com el linx ibèric i l'àguila imperial. Degut a la seva situació estratègica, Doñana forma part de la ruta migratòria de milions d'aus. Tota aquesta biodiversitat ha fet que estigui inclosa a la xarxa Natura 2000, que inclou els espais més valuosos i representatius d'Europa. I avançar-vos que demà dissabte, 2 de febrer, se celebrarà precisament el Dia de les Zones Humides, també conegut com el Dia Mundial dels Aiguamolls, una data que commemora la Convenció sobre els Aiguamolls l'any 1971 a Ramsar, on es va signar el primer tractat per a la conservació i l'ús racional dels aiguamolls, uns dels espais naturals més productius i rics del planeta i, a la vegada, els més fràgils i amenaçats. Enguany, sota el lema Els aiguamolls i el canvi climàtic, es vol posar en valor el paper que tenen per fer front al canvi climàtic i la importància d'evitar-ne la seva dessecació, impulsant actuacions de restauració, conservació i ús racional. En defensa dels animals i perquè s'acompleixi la normativa, demanem...
Videovigilància obligatòria als escorxadors.
Entra al web de adaong.org, campanya Videovigilància, i signa. Si no hi ha res a amagar...
Que no s'amagui res. Milions d'animals necessiten el teu suport.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Laura Almarcha, portaveu de Cetàcea, associació que treballa per protegir, conservar i investigar la vida i els hàbitats marins al litoral català. La població de cetacis a la Mediterrània està decreixent?
En el mar Mediterrani viuen de forma permanent fins a 8 espècies de cetacis. Realment és molt agosarat dir que la població de cetacis està disminuint, ja que no es disposa de les dades suficients per a poder afirmar-ho, però sí que s'ha vist, per exemple, que en el cas del dofí comú de musell curt, abans estava molt repartit per tota la conca i es va produir una reducció molt dràstica de la població. Les causes que apuntaven a aquesta reducció són, per una banda, la interacció amb diferents tipus de pesca, com ara les xarxes de deriva, que són xarxes que es deixaven flotar al mar per a capturar el peix, la competència amb altres espècies de cetacis o la sobreexplotació pesquera. Hi ha un estudi publicat fa més d'un any que també informava de la reducció de la població de dofins mulars a la Mediterrània, degut a la contaminació de les aigües amb PCBs, que és un tipus en un tòxic, fet que havia baixat la taxa de reproducció de l'espècie i havia immunosuprimit els individus, fent que emmalalteixin i que morissin amb més freqüència. Dit això, cal recordar que el mar Mediterrani és un dels mars més impactats per l'activitat humana, fet que pot produir impactes molt importants a les diferents espècies de cetacis.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de Laura Almarcha, portaveu de Cetàcea, associació que treballa per protegir, conservar i investigar la vida i els hàbitats marins al litoral català. Disposeu de més informació a www.associacioscetacea.org o bé enviant un correu electrònic a info@associacioscetacea.org.
Avui al Sabies Què parlarem de l'univers sensorial dels cocodrils. I és que, segons un recent informe publicat per la revista Science, les escames que recobreixen la pell del cap i la mandíbula dels cocodrils constitueixen una complexa i sofisticada xarxa sensorial més sensible a la pressió i a les vibracions que les empremtes dels dits dels éssers humans. Mitjançant aquestes escames, els cocodrils detecten els canvis de pressió de l'aigua provocats pels moviments d'altres animals i els possibiliten la localització i captura de les seves preses, fins i tot en plena foscor. Aquests nervis receptors sensorials són molt més nombrosos i sensibles al voltant de la boca, cosa que els ajuda a transportar els ous de les seves cries amb extrema delicadesa i sense que es trenquin. El mateix informe assenyala que les esquerdes de les escames són biomecàniques, aleatòries i diferents en cada un dels individus. Així doncs, són l'equivalent a les empremtes dactilars de les persones. Les característiques externes que diferencien els cocodrils a d'altres rèptils són la seva adaptació a un estil de vida semiaquàtic. Les espècies de cocodrils que han aconseguit sobreviure fins als temps actuals són els únics descendents dels arcosaures gegants que van poblar i dominar la Terra fa milions d'anys. Algunes de les 23 espècies existents es troben amenaçades i en recessió.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, hola, amics, amigues i animalons. Aquest espai li dediquem avui a la Roberta Flack. Nasqué a Carolina del Nord a l'any 1939, que està a prop de Nashville, que va ser el bressol del country, com suposo que sabeu. El seu pare era organista d'una església baptista. Ara ja té 76 anys. Començà a cantar als anys 60 en col·laboració amb el Donny Hathaway, també pianista com ella, i es van conèixer a la universitat i obtingueren junts moltíssims premis. Escoltar a la Roberta Flack, que moltes vegades s'acompanya ella mateixa amb el piano, és escoltar una veu molt cultivada, plena de recursos i de gran professionalitat. Escolteu-la amb Until It's Time For You To Go i The Impossible Dream. Les dues són molt conegudes.
You're not a dream, you're not an angel, you're a man. I'm not a queen, I'm a woman, take my hand. We'll make a space in the lives that we've planned, and here you'll stay until it's time for you to go. Yes, we're different, we're worlds apart, we're not the same. You laughed and joked at the start, like in a game. You could have stayed outside my home. You came, and here you stay.
friend. Though I'll never, never, never in my life see you again, won't you stay to dream the impossible dream? To fight the unbeatable foe, and to bear with unbearable sorrow, to run where the brave dare not go. To right the unrightable wrong, to love pure and chaste from afar, and to try.
Temps per a l'entrevista aquí a la veu dels animals i la natura, a Ràdio Estel, avui amb una convidada, la Marina Maria García, perdona, ja comencem malament, eh? Maria García, bona tarda, en primer lloc.
Bona tarda, què tal?
Ella és portaveu de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire i membre d'Ecologistes en Acció. Tenim també, com sempre, la Carme Méndez i el Manel Casas.
Bona tarda.
Nosaltres també som membres
sí, d'Ecologistes.
Ecologistes,
sí.
No ho oblidis.
Sí, però us torno a presentar. Sí. Carme Méndez i Manel Casas, membres també d'Ecologistes en Acció. Bona
I
tarda.
De l'ADA, sí.
Clar,
i de l'ADA.
Sí, perquè la natura i els animals estan molt lligats.
Exacte, sí. Bueno, és que Ecologistes en Acció és una federació de sí. diferents grups a nivell clar. De Catalunya. Mm. I també una confederació a nivell de l'Estat, sí.
Maria, es va celebrar a Barcelona aquests passats dies una jornada sobre els beneficis ambientals i socioeconòmics de la creació d'una àrea de control d'emissions al mar Mediterrani. L'ha dit així, potser és una mica complex, però ara en parlarem exactament. És bàsicament la regulació de les emissions dels vaixells. Eh? Com va anar aquesta jornada?
Doncs molt bé, és una jornada, de fet, que culmina després d'un procés que hem tingut en relació amb l'Ajuntament de Barcelona, bueno, per pressionar que aquesta regulació, que és, com dius, delimitació de les emissions d'aquests fòssils, doncs que ja existeix al nord d'Europa, a Estats Units i a Canadà, doncs sigui aplicat a la Mediterrània. O sigui, és una qüestió de voluntat política, posar-se d'acord i tramitar una regulació que digui als vòssils que estan utilitzant un combustible que està prohibit en terra perquè és altament tòxic, doncs que utilitzen un combustible més net, que igualment és contaminant, però que en aquests ports del nord d'Europa ha baixat un 50% les emissions i la contaminació de la ciutat.
És a dir, estem parlant de fer una zona de creació exclusiva on vaixells o deixin de, o no hi passin o bé utilitzin un altre tipus de combustible del que utilitzen ara, que és perjudicial.
Sí, o sigui, el combustible que ara mateix al port de Barcelona, perquè ho entengui la gent, que arriba, bueno, estem en primer lloc dels creuers de tota Europa i del Mediterrani, i som el tercer port comercial a nivell estatal. Aquí arriben vaixells i són com, ens podem imaginar, grans indústries, grans ximeneies que aboquen molts contaminants, especialment als barris propers al port. I estan utilitzant un combustible que és l'últim refinat del petroli, seria com un alquitrà molt sòlid.
El fuel.
Exacte, el fuel oil
pesat.
El
més contaminant que hi ha.
Més contaminant.
És el detritus de tota la cadena del
petroli. Exacte, el que sobra a les refineries, que de fet tindria que tenir un tractament altament costós. El que fan és que el passen al transport marítim perquè no hi ha una regulació.
I perquè es cremi allí.
I ho cremin.
I vinga, clar, fem fum.
Té una concentració de sofre de 3,5%. Bueno, normalment la mitjana és 2,7, mentre en aquests ports del nord d'Europa el màxim permès és
0,1%. 0,1%, el combustible. Estem parlant que tots els vaixells creuers i vaixells grans utilitzen el mateix tipus de combustible o hi ha diferències?
Hi ha algunes diferències. O sigui, hi ha una directiva europea que aquí, en el tema dels ferris i en principi de creuers, per aquí els creuers diuen que no està molt clar. En alguns països hi ha sentències. O sigui, és una regulació que no està molt clara, hi ha un buit legal, però en principi els buques de passatges han d'arribar màxim un 1,5%. El que diuen els creuers és que ells no són línies regulars, però són, si podem veure a l'estiu, fan de Barcelona, són línies regulars perquè fan la mateixa ruta i són de passatges. Però igualment aquest 1,5% és fins al 0,1 que aplica al nord, doncs, clar, milloraria moltíssim aquesta situació.
Maria, a mi el que em crida moltíssim l'atenció és com quan un gran vaixell, que aquestes ciutats flotants, quan arriben a moll, perquè no endollen amb l'energia de la ciutat.
En efecte, aquest és... De fet, en aquesta conferència vam
parlar... Una bona pregunta, Manel.
Sí, sí, molt bona, perquè a més són molts creuers, o sigui, i cada any, aquest any, perquè vegeu, o sigui, Barcelona s'està... Hi ha un creixement d'un 2%, però cada cop que obre una nova terminal, aquest any s'ha obert una de Carnival, ha hagut un salt de 2.700.000 creueristes a 3 milions. Estem ja en 3 milions. I s'ha projectat obrir dos noves terminals de megacreuers.
Això estem parlant d'un any, eh?
Sí, sí.
O del real,
en un any, 200...
Imaginem la progressió. Mil...
Sí.
Morir d'èxit i, ja, en contra,
bueno, estem en una situació...
pol·lució en una ciutat enorme.
Exacte, estem en una ciutat ja contaminada i això significa incrementar les emissions. Llavors, que nosaltres hem parlat de la regulació, sí que els vaixells utilitzen un combustible més net, però després hi ha més mesures, això no és suficient. I és el que vam parlar. Una, la connexió, quan arriben a port, tancar els motors auxiliars que han de mantenir totes les instal·lacions, hem de pensar aire condicionat, camarots, restaurants, aquestes grans ciutats, doncs apagar motors auxiliars i connectar-se a les xarxes elèctriques.
I no si sortiria això, també més barat?
I això
o potser, bueno, no, potser perquè, com han dit aquí, abans, com el fuel, sí, que és el més barat,
exacte,
a l'altre els costaria
és
més diners.
És una qüestió de preu.
Ja tenim aquí ja una resposta.
Exacte. El port dirà que econòmicament no surt. Home, és que el meganegoci que estan fent, per fer aquestes ampliacions, sempre tenen diners. O sigui,
sí.
Llavors, clar, és un tema de cost. Hem de pagar nosaltres la factura de salut, hem de pagar nosaltres la factura de tota la invasió aquesta turística, etc. Però per dir el tema de... O sigui, 20 ports del món ja estan connectant a la xarxa elèctrica. O sigui, ja existeix, des de fa molts anys està inventat, simplement és una qüestió de cost. Hi ha altres mesures. Quan tu basses aquestes emissions, aquest combustible més a 0,1, aquests vaixells ja poden incloure filtres de partícules i catalitzadors de NOx, que són dels grans contaminants de la ciutat. Què passa? Que si utilitzen el combustible més brut, no ho poden fer perquè és molt corrosiu i no hi ha filtres, o sigui,
no hi ha filtres que ho aguanti.
Exacte. Llavors, associat a aquesta baixada de toxicitat, també pots aplicar algunes mesures tecnològiques. I després hi ha molts ports que el que estan fent és també l'electricitat subministrar-la en energies renovables. Perquè, clar, si aquí el port està parlant del gas natural, el gas natural genera molts problemes a nivell de canvi climàtic, o sigui que no podem utilitzar per solucionar un problema, crear un altre, i per tant hem d'anar mesures que puguin solucionar els dos...
Eòlica o fotovoltaica.
Exacte. O sigui, i aquesta inversió, en lloc de fer-la en plantes de gas natural o en altres pilots que s'estan fent al port, que s'utilitzin per fer eòlica, es pot veure en ports del nord d'Europa.
Aquesta inversió entenc que ha d'anar a compte, en aquest cas, de l'autoritat portuària, hauria d'anar, en el cas de Barcelona, de l'autoritat portuària de Barcelona, però en altres casos, que dèiem que pel vaixell, per exemple, té un cost més gran, bueno, suposo que també hi ha d'alguna manera de compensar, no?, aquest cost de l'energia elèctrica.
Aquí el tema és qui ha de pagar aquesta instal·lació. O sigui, quan tu estàs ampliant noves terminals, per exemple, que són concessions privades, ahí ells fan la inversió, igual que tu quan fas un edifici de cases i fins i tot els propietaris han de pagar la seva electricitat i la seva connexió. Doncs, si hi ha un procés de liberalització i de concessió privada que estem donant el port, en el cas, per exemple, de les terminals Carnival, ara serà MSC Creuers, en el cas del port de càrrega, s'està ampliant també una tercera terminal per a una companyia que és xinesa. Per què no han d'assumir ells...
Barra lliure.
Per què no han d'assumir ells la instal·lació de l'estació elèctrica que ha de donar el servei al seu vaixell?
És vergonyós, això.
Sí, no, i a més jo ara voldria... Estava pensant una cosa, establint una associació d'idees. Al final, sempre qui paga és el consumidor. Perquè si mirem la factura de la llum, del gas, de l'aigua, sempre veiem una sèrie d'impostos. Doncs el consumidor que pagui 1 euro o 2 euros, el que li pugui per tocar amb el passatge, de resultes d'haver fet una cosa a favor de la salut i del medi ambient, no té cap importància. Això vol dir que hi ha altres interessos aliens...
I reduint els beneficis...
Com taxa, seria com una taxa turística, ecotaxa, una taxa turística.
No cobren la taxa turística, home.
Nosaltres el que hem de fer regular, i el problema de com aquestes companyies, o sigui, el que aniria és reduir el seu megabenefici. Ells ho poden derivar al client, això no és un problema nostre. El nostre problema és protegir la salut.
Clar.
A altres ciutats físiques.
Però vull dir que davant plantejant... dels arguments aquests falaços, perquè és una falàcia,
exacte,
doncs ja al final sempre dius si ho acabarem pagant nosaltres.
Exacte.
No, ja ho devem estar pagant sense saber-ho.
Ara, per exemple, en els creuers estan construint 24 nous creuers el proper any. O sigui, aquestes s'estan ampliant terminals, que també són concessions. Per tant, tenen molts megabeneficis. Per què? Perquè són companyies, són tres grans grups internacionals que estan en paradisos fiscals, banderes de conveniència.
Sobre això.
Temes laborals, temes fiscals, temes ambientals, o sigui, és la llei de la selva, se'ls permet. Altres, com dient, al nord d'Europa s'estan posant mesures més estrictes, a Canadà, Estats Units, i aquí no.
Tota la culpa no la tenen ells. El govern d'Espanya, tinc entès, fins fa pocs anys, votava en contra, no li interessava el tema.
Exacte.
Sembla que ara aquí, explica'ns quina és la situació i reacció
del govern d'Espanya. El que estem fent és... Bueno, nosaltres estem en una campanya a nivell estatal, amb Aliança Mar Blava, que estan especialment a Balears, i Transport and Environment, una altra organització, i estem en una coalició europea perquè França és el país que està dient al Mediterrani necessitem aquesta regulació. I Itàlia diu que, bueno, potser sí, estem mirant com pressionar altres estats perquè si es posen d'acord dos o tres estats poden en la Comissió Europea, que ja s'ha mostrat favorable, doncs començar aquesta tramitació. Com van fer al nord, un estat comença i en dos, i en fent una aliança. Llavors ara, amb aquesta conferència, estem pressionant perquè el govern espanyol canviï aquesta posició.
Sí, m'ha sobtat que Espanya digui que sí, però amb la condició de que sigui a tota la Mediterrània. Llavors és allò de que és l'excusa, a vegades, per enredar-hi les coses.
Sí, bueno, nosaltres...
Comencem no, a caminar, i ja, crec que hi ha algun país nord-africà que està d'acord.
Sí, o sigui, aquesta regulació, hi han de fet, tres estudis en aquests moments que s'estan fent. França, porta 2 anys, ara es presentarà la Comissió Europea, i un organisme, el RENPEC de la Mediterrània, de l'Organització Marítima Internacional, que són estudis de factibilitat i dels beneficis socials, econòmics i ambientals d'aquesta mesura. De moment, els preliminars d'aquests estudis estan donant beneficis en tot sentit, no només el tema de salut, ambiental, econòmic, o sigui...
I que és constatable.
És constatable. I amb això hi ha diversos escenaris. Es pot fer a tota la Mediterrània. El que sí que no ho pot fer és un estat, només. Ho ha de fer en una part litoral. Però
això
ja...
que dir, jo m'espero que...
Exacte.
Home, si esperem, un diu a l'altre i l'altre diu a l'altre, llavors
exacte.
Així no...
França ja porta 2 anys treballant i fent pressió a la resta d'estats a nivell de Comissió Europea. Per tant, si es suma l'estat espanyol, nosaltres ara després d'aquesta, el que estem fent com campanya és intentar, l'Ajuntament de Barcelona ja ha donat suport, la Generalitat de Catalunya també, estem intentant altres municipis, València de tot el Mediterrani, també ciutats italianes, i al mes de març fem una conferència internacional també amb participació de gent del Ministeri, dels dos ministeris de l'Estat a nivell implicats, per pressionar ja no una posició favorable a nivell, com es va parlar l'altre dia, que està molt bé, ja és un gran pas, sinó una posició oficial de govern que comenci ja a treballar per aquesta tramitació.
Som la gent de la veu dels animals i la natura. Escolteu Ràdio Estel. Tenim a la Maria García. Estem parlant d'aquest projecte de beneficis ambientals, és a dir, amb rebaixa d'emissions, de vaixells, etcètera, etcètera, a la Mediterrània. Digues, Manel.
Mira, Maria, nosaltres hem estat treballant molt amb l'assumpte dels vaixells aquests dels portacontainers, que ja s'estan fent a les drassanes uns megavaixells impressionants que no poden arribar ni atracar a certs ports. I el que hem anat observant és que com els mars és una autopista oberta enorme, enorme, això és la llei de la selva. Cada un fa el que vol. Canvis de bandera contínuament. Les tripulacions d'aquests vaixells pràcticament no veuen terra en mesos. Són de tot el món. En fi, és una disbauxa que aquí no hi ha qui li posi ordre.
En efecte, o sigui, pensem que 30.000 vaixells estan circulant per tota la Mediterrània. Tenim una circulació diària de 10.000 vaixells. En un mar mediterrani que està agonitzant. Sí. O sigui, tenim... per 3 factors, fonamentalment. La contaminació, i aquí, bueno, crec que les campanyes de plàstics han mostrat el que hi ha a sota de l'aigua, perquè molta gent, si veiessin un bosc, no?, cremat, però és que a sota clar. Tenim no només el problema dels plàstics, sinó contaminació d'hidrocarburs, etc. I després tota la contaminació, que això implica també el tema del canvi climàtic. En la Mediterrània és una de les àrees més afectades del canvi climàtic.
No?
Sí, bueno, a més que és molt important perquè és un sumidero de carboni. Si tu estàs acabant amb tot el que seria la vegetació que agafa el que seria el carboni, doncs estàs afectant les possibilitats d'aquest carboni a atrapar, no? Per tant, però el canvi climàtic a la Mediterrània, o sigui, la pujada... En pensem que 325.000 milions de persones al Mediterrani viuen a la costa.
Sí.
I a Europa serien 140 milions. O sigui, és una de les zones més riques, la gent viu a la costa, on són afectades a nivell de pujada de mar, Tot el tema de l'escassetat de l'aigua, o sigui, el canvi climàtic no és una cosa del futur, està afectant a diari
de fet, ja
les nostres vides.
L'augment de temperatura al Mediterrani ja és constatable i ja és un tema molt perill.
Els canvis a nivell de pluges o de... Bueno, aquest any ha estat excepcional amb aquesta pluja que hem tingut. Si recordeu, a Balears s'han mort. Clar, són molt cridaners aquests fenòmens més llamatius, però sí, és una de les zones més vulnerables, més afectada, i on podem veure els efectes ja. Per tant, s'ha d'actuar directament en aquestes emissions, però d'una forma immediata.
Maria, parles d'altres estats, has parlat d'Estats Units, de Canadà, altres estats del nord d'Europa, no sé exactament on ja s'ha explicat aquesta moratòria, o almenys aquesta zona exclusiva, diguem-ne, i en el cas del Mediterrani, de quina zona estem parlant? Estem parlant d'una zona petita, estem parlant d'una àrea més gran, estem parlant d'un, bàsicament, tot el mar, fer una regulació per tot el mar Mediterrani?
Sí, o sigui, aquí hi ha com tres escenaris que aquests tres estudis estan fent. Un seria el Mediterrani Occidental, perquè hi ha més possibilitat a nivell de governs que estan més favorables, tota la Mediterrània. O també seria, de fet, nosaltres a la coalició tenim gent de Portugal, o sigui, el que es vol és sud d'Europa. O sigui, hi ha diferents escenaris, en tots hi ha elements enormement positius per aplicar aquesta... El problema és quins estats es fiquen al vessel per posar-se d'acord. O sigui, perquè, clar, el màxim que nosaltres volem és que sigui sud d'Europa i Mediterrània.
Jo primer de tot diria quins estats s'interessen per aquests temes.
Sí.
Sí. És el més patètic. Mm.
Hi ha alguns països que no estan en desacord perquè tenen trànsit de pas. O sigui, en països del nord d'Àfrica que no tenen grans ports i llavors estan rebent emissions i quan no tenen cap interès econòmic. Hi ha altres, a Grècia, a Malta, aquí pesa molt el turisme de creuers i tot aquest trànsit. Però, com estem dient, el que hem de pensar és qui s'està portant aquest benefici, perquè la gent veu qüestions econòmiques, però aquest turisme, en el cas dels creuers, és un turisme que en algunes ciutats com Dubrovnik, Santorini, ja s'estan plantejant un decreixement. Estan afectant fins i tot el turisme tradicional.
A l'Adriàtic.
Estem intentant investigar des del principi del programa a veure quin és el principal interessat en que això no tiri endavant, no? Però bàsicament suposo que anem cap al camí doncs, de tots aquests motors econòmics, que són els ports, que són les grans empreses, que són les grans infraestructures...
Assumpte de diners.
I assumpte de diners, no?
És assumpte de diners que pensem que és el gran capital. Són grans capitals que, com dèiem, estan paraïsos fiscals, grans companyies...
No beneficien amb
res. I aquí, quan fem una gran notícia, gran foto, de s'obre una terminal de creuers, aquí que s'està portant diners, són aquestes grans navieres, i ja veiem el tipus de turisme, les protestes socials, perquè la gent està, ha arribat ja a superar el límit, i el mateix passa amb la terminal de contenidors. O sigui, la gent està veient, podem posar un cas recent, les taronges que s'estan quedant a tota València,
sí,
als arbres o llançades, perquè estan arribant de Sud-Àfrica.
Estan arribant d'Israel i de Sud-Àfrica i aquí... És curiós,
Tenim al Port de Barcelona tres terminals de contenidors, dos terminals, i una és de Xina, i aquí estan arribant. Cada cop que obres l'entrada a productes, enfonses economies.
Però és que torno a lo d'abans, és que el cost de transport per mar és baratíssim. Uh-huh. És baratíssim.
Crec que arribem, amb aquesta afirmació, arribem al culpable.
Però com podem condemnar, per exemple, una producció nostra, del propi país...
L'orgull que tenim de les nostres taronges, veritat?
Sí, i que ara tenen que deixar-les caure.
Ens han ficat al cap el PIB i que l'economia... podem suportar aquesta economia que s'està enfonsant les nostres economies. Ens posen el tema de l'I+D+I i que tot és la tecnologia. El que veiem és qui està fent els països que estan portant productes a preu d'esclavitud. O sigui, hem de pensar, perquè si beneficiessin aquests països, a l'Àfrica o a la Xina, estem beneficiant unes èlites a costa de destruir la nostra economia I
el nostre ambient, medi ambient...
És el que es diu clarament capitalisme.
La nostra salut, sí.
Maria,
capitalisme salvatge.
No sé si ho podràs resumir perquè ens queda molt poquet, però has parlat d'un tema que ens queda i que és crucial i és molt important, i són aquests beneficis, no només a nivell ambiental, sinó també socioeconòmics, que suposa aquesta reducció de la que estem parlant.
Exacte, sí. Per exemple, mira, en el tema de creuers a Venècia s'ha calculat que té un cost per càpita de 3.000 euros. A nivell de costos en salut, en costos en serveis, és negatiu. O sigui que hem de veure...
Si ho paguem...
Ho estem pagant nosaltres. Llavors, el que hem de fer? Hem d'aplicar mesures. Clar, la gent, a través del consum, jo crec que en aquesta economia low cost, no? On quan van començar, jo recordo, tota 100, molt feliços, sí. Perquè com sí, que sí. Aquesta economia ens està empobrint,
sí.
A la gent compra també més barat i està potenciant aquest tipus sí. d'economia que llavors és un peix que es menja la cua.
Sense estar acabant el temps, sí. Però clar, hem estat molt positius però també molt negatius. Jo voldria acabar aquesta trobada a veure si poguéssim treure pit.
Sí, pit. Sí. No, veure, ho aconseguirem.
Si em deixen la pregunta.
Sí.
A veure, tot això d'aquesta acció que voleu fer a nivell mediterrani ha estat Catalunya pionera.
Exacte. Bueno, olé. Sí. Sí, aquí, bueno, a l'estat espanyol som l'Ajuntament de Barcelona.
Per això.
I en la Generalitat s'han donat posició favorable i ara estarem aconseguint més suport gràcies a
bueno,
aquesta
menys
posició.
Menys mal, veritat.
El que nosaltres també demanem a l'Ajuntament de Barcelona és que no obrim, ni a la Generalitat, és que aturin noves ampliacions de terminals perquè aquest problema... O sigui, estem superant els nivells de contaminació, estem en una situació molt crítica a nivell de temes de turisme, etc. I, per tant, no podem continuar aquest mateix model. O sigui, a la vegada que han donat suport, que ens felicitem i ho celebrem, hem de dir, atureu, de moment, més ampliacions i fins i tot hem de plantejar un decreixement.
A veure si ens fan cas.
Maria sí. García, de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire, d'Ecologistes en Acció, on pot seguir la gent totes aquestes evolucions d'aquesta petició tan important de la qual hem intentat parlar avui sí. i desgranar els punts principals.
Sí, doncs a Ecologistes en Acció s'entren a la pàgina i posen ECA Mediterrània o, si no, també a la Plataforma per la Qualitat de l'Aire, que, bueno, estem tractant altres temes, però entrant a la web poden tenir la informació. També, si volen informació més contínua, es poden apuntar per contacte i deixant el seu correu electrònic i enviem.
A partir de les dues webs, Plataforma per la Qualitat de l'Aire o Ecologistes en Acció. Maria García, moltes gràcies per visitar-nos.
Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies, Maria.
Gràcies, Maria.
Merci.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Estàvem amb la Roberta Flack. La seva carrera, tant de recitals com discogràfica, és molt llarga. Els seus anys de més producció foren els 70, que fins i tot va fer 7 àlbums, tots del segell Atlantic, amb qui va gravar quasi sempre. Figurà als Estats Units com a número 1 al Top 10 dues vegades i també guanyar un Grammy. Les seves cançons són melancòliques i intimistes. Més aviat es podria dir que són com narracions o pregàries. Així doncs, relaxem-nos. Escolteu-la ara, Just Like a Woman, del Bob Dylan, i, com no podia faltar, el seu gran èxit, Killing Me Softly with This Song. A retrobar-nos fins aviat, si de bo.
Everybody knows baby's got new clothes. Lately I've shown my ribbons and my bows and my pride.
she breaks up like a little girl. Oh, it was raining there at first, and I was dying of thirst, so I came strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Despair, and then he looked right through me.
Parcs Urbans de Catalunya, un espai verd per conèixer la història, la biodiversitat i les curiositats dels parcs urbans de les nostres ciutats.
Francina, avui parlarem del Parc Vallparadís. On està aquest parc?
Doncs és el Parc Central de Terrassa, que està comprès a la vall dels torrents de Vallparadís i Montner. Vallparadís és un dels parcs urbans més grans de Catalunya, el pulmó verd de Terrassa, i ha esdevingut l'escenari de moltes activitats lúdiques i culturals, entre les quals destaca el Festival de Jazz de Terrassa.
I què hi trobem, aquest parc? Com està estructurat? A veure...
Hi trobem un estany que funciona com a piscina a l'estiu, un auditori i el conjunt monumental de les esglésies de Sant Pere, el castell de Vallparadís, el centre de documentació i museu tèxtil, la Casa Bauman i els hospitals de Sant Llàtzer i de la Mútua de Terrassa.
I de la vegetació?
Està formada per roures, alzines, faig, cirerers i plantes arbustives.
I jo us diré que de la fauna més comú que hi habita, doncs a part de les aus urbans, com colons, pardals, merles, verduns o garses, degut a la seva proximitat de Terrassa a la Serra d'Ubac, també hi troben lloc per viure diverses aus rapinyaires, com per exemple els mussols i les òlibes, i també petits mamífers com són els ratpenats i les musaranyes.
I podeu trobar més informació al web de l'Ajuntament de Terrassa, www.terrassa.cat. Aquesta ha estat per avui la nostra secció per conèixer els parcs urbans de Catalunya.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Quan el cor està autènticament obert a una comunió universal, res ni ningú està exclòs d'aquesta fraternitat. Conseqüentment, també és veritat que la indiferència o la crueltat envers les demés criatures d'aquest món sempre acaben traslladant-se d'alguna manera al tracte que donem als altres éssers humans. El cor n'és un de sol, i la mateixa misèria que porta el maltractar un animal no triga en manifestar-se en la relació amb les altres persones. Tot acarnissament amb qualsevol criatura és contrari a la dignitat humana.
Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us esperem, com sempre, el proper divendres de 8 a 9 del vespre. A la veu dels animals i la natura.
Apareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.